Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 5 d'octubre del 2024. Si aquesta setmana hem sentit a parlar d'alguna cosa, ha estat dels problemes per anar amb tren a Barcelona degut a les obres al túnel de Roda de Barà. La R15, la nostra, és una de les línies que es veuen afectades pel tall, que ocasiona encara més problemes i molèsties a l'hora de viatjar en tren. Tothom pot entendre que calgui tallar la via perquè s'han de fer obres, entra al cap de tothom i la gent s'arma de paciència. Això en un context en què el servei fos correcte. El principal problema de Rodalies, però, és que no va. No ha funcionat mai i això és el que causa el malestar de la societat. Com pot ser que en ple segle XXI tinguem un servei ferroviari tan pèssim? És que no entra al cap de ningú com pot ser que funcioni tan malament. És evident que calen millores a la infraestructura, evidentment, però és bàsic que també s'inverteixi en els propis trens, en els serveis, en les estacions, en la freqüència i els horaris. L'ús del tren és més sostenible que cadascú agafi el seu cotxe. Seria important que com a societat ens plantegéssim fomentar aquest sistema de transport, això sí, sempre que funcioni bé. Mentrestant, però, i sobretot per als que heu d'agafar el tren durant aquests mesos, molta paciència. Afectacions per les obres al tren a banda, avui també parlarem amb la presidenta de l'ADEO Montsant, Pilar Just, sobre els efectes de la sequera. A més, repassarem les dades de l'economia del Priorat del 2023 i de l'atur del mes de setembre. També ens farem ressò de com ha anat la temporada d'incendis a Catalunya i us explicarem que ahir va començar a Falset el cicle de xerrades i tallers Alimentació Conscient, Saludable i Sostenible i que avui té lloc l'entrega dels premis del quart certamen literari Neus Català. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La denominació d'origen Montsant ha enviat aquesta setmana una carta a tots els seus viticultors i cellers explicant totes aquelles accions i demandes que s'estan tirant endavant per fer front a la dramàtica situació de sequera que està vivint la comarca del Priorat. En declaracions a Ràdio Falset, la seva presidenta, Pilar Just, afirma que l'ADO està al costat del sector.
Que tothom sàpiga que ens estem movent, que estem fent coses, que estem vetllant per la supervivència del nostre territori, per fer-nos sentir, sobretot de cara enfora, per una mica sensibilitzar el consumidor que consumeix productes de proximitat i en aquest cas els nostres productes perquè ajudin els nostres cellers a passar aquest mal tràngol que estan passant i a viticultors també en aquest sentit demanem que estem treballant per buscar aquestes ajudes que ens permetin sobreviure amb aquests moments tant.
I és que si bé fins ara la collita del 2023 va ser considerada la més curta de la història de l'ADO, amb 5,4 milions de quilos collits, la del 2024 apunta que encara marcarà uns registres més baixos, ja que es preveu collir entre un 40 i un 50% menys d'una producció òptima, ja que els rendiments mitjans han baixat més de 2.500 quilos per hectàrea respecte a un any normal.
Quedarem bastant més curts. Ara, quasi a finalitzada la barema, estem en torn als 4 milions de quilos, una miqueta més, però bueno, queda molt poc i això, aquesta xifra no augmentarà pas gaire perquè queden molt poques vinyes per barmar i, a més, amb les quantitats que hi ha, doncs no. És a dir, que és la barema més curta de la història de l'ADO Montsant, però el fet és que és molt, molt preocupant. Preocupant per la pròpia barema i preocupant per la situació que això comporta, no? Aquest estrès econòmic que paran totes les famílies que depenen en menor o major mesura del que és la vinya, no?
És per aquest motiu que l'ADO Montsant reivindica una sèrie de demandes que garanteixin la supervivència de la comarca.
És per la supervivència És a dir, si volen tenir el que és aquesta joia, que és el Priorat, amb aquest mosaic agrari, amb aquest fet de, diferencial, no?, d'aquest paisatge mediterrani de muntanya, amb aquesta força econòmica que suposa tot el fet relacionat amb el món del vi, doncs hi han de fer alguna cosa, perquè si no la gent no pot aguantar, la gent s'ha de posar cada dia el plat a taula i fins ara no hem demanat mai mesures específiques per la comarca, però és que ara ho necessitem, perquè si no el futur és molt negre.
Així, entre les diverses demandes que es fan des de la DO, s'hi inclouen la necessitat d'un pla de contingència excepcional i específic per a la comarca, l'acceleració dels projectes de reg de suport que donin garantia a tots els punts i zones de la DO Montsant i assegurar l'abastiment d'aigua als pobles. Just reivindica la urgència de fer arribar el reg de suport el més aviat possible.
No demanem aigua d'ojo. El que estem demanant és un reg de suport. Nosaltres no volem deixar de mantenir aquesta identitat que tenim, no? D'aquestes produccions que no són exagerades, que no són grans, sinó que són produccions que ens donen la qualitat als nostres vins, que fan que siguem com som, no? No volem perdre aquesta identitat. Per tant, les negociacions amb la Che hi han de ser, no podem esperar el 2027, que si podem tenir aigua abans, que facin la política, que són les polítiques el que han de fer la política i han de donar servei, en aquest cas, a la comarca de Priorat i als seus habitants.
I en aquesta línia, Just també exigeix que cal posar solució a la situació del riu Siurana i a la concessió que es polia l'aigua.
Bueno, això, clar, tots hi passen per puntetes. No tothom parla, quan parles amb l'administració, tothom passa de puntetes per aquest fet, no? I no hem de ser clars, hem de ser clars. És a dir, nosaltres volem un riu Siurana viu, la conca del riu Siurana viva. No pot ser que ni el caudal ecològic es respecti. On s'ha vist això? A més, per llei està prohibit, no? La Unió Europea diu que no hi pot haver trasbassament de conques, i aquí, a Catalunya, n'hi ha per donar i per vendre, però nosaltres també en tenim una, és a dir, ens estan trasbassant la nostra aigua d'una conca a una altra, i això no hauria de ser possible. I a més, no és que no hauria de ser possible mirant el nostre fet, sinó que des del que és el pantà de Riudecanyes hi ha mil altres solucions, que a més hi ha una solució damunt de la taula per poder solucionar tot això, doncs que s'hi posin. No estan gastant-se milions i milions d'euros per fer les desaladores a l'Empordà, doncs aquí al sud també necessitem inversions per part del govern, que també som importants, que també som una part del país, que també som una part de l'economia d'aquest país.
Des de la DO Montsant també apel·len a la unitat d'acció per part de tots els agents polítics, econòmics i socials de la comarca. És per això que l'ENS participa de la taula de l'aigua del Priorat i forma part, juntament amb la DO Copriorat, l'Ajuntament de Falset i el Consell Comarcal, d'un grup de lideratge creat per abordar aquest tema de manera conjunta i rendir comptes amb tots els agents participants. L'economia del Priorat va registrar l'any passat un augment de l'1,7% del VAR, el valor absolut brut, segons les dades de l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA presentat fa uns dies. La dada de la nostra comarca queda per sota de l'augment de tot Catalunya, que se situa en el 2,9%. La forta caiguda del sector primari i la indústria contrasten amb els augments, això sí menors, de la construcció i els serveis a la nostra comarca. Si ampliem l'àmbit territorial i ens fixem en el Camp de Tarragona, és l'àmbit on més ha crescut el VAR amb un 3,2% per damunt de l'eix de les comarques de Girona, l'àrea metropolitana de Barcelona, les Terres de l'Ebre, la Plana de Lleida i les comarques de muntanya. A nivell comarcal, les comarques que menys van créixer, ja que presenten un creixement negatiu, són el Moianès, la Noguera i la Segarra. En canvi, la que mostra un VAR més alt és la Ribera d'Ebre, amb un 4,6%, gràcies, com és habitual, a la producció energètica. L'atur va disminuir al Priorat en 7 persones durant el mes de setembre. Això fa que, actualment, hi hagi 297 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,19%. Per municipis on l'atur baixa d'una manera més destacada és a Marçà, on 4 persones es van incorporar al mercat laboral. Així mateix, a Torroja ho fa en 3 i al Molà i a Pradell en 2. En canvi, l'atur va créixer en 4 persones a Bellmunt i 2 a Cornudella, Poboleda i el Marroig. A la resta de municipis, l'atur es manté més o menys estable en comparació amb el mes anterior. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur. En total, un centenar. Els segueixen Marçà amb 37, Cornudella amb 31 i el Marroig amb 19. A la banda contrària hi trobem el Lloar, la Morera, Margalef i la Torre de Fontaubella amb 2 persones en situació d'atur cadascun. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb el 14,34% i Torroja i la Figuera amb un 9,09%. Els percentatges més baixos es registren a la Morera i Poboleda amb tan sols un 2,78%, Ulldemolins amb el 4,19% i Gratallops amb el 4,35%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un descens de l'atur registrat de 4.060 persones al mes de setembre, el que deixa el nombre de persones en atur en 331.930. En termes interanuals, l'atur registrat va baixar a Catalunya menys d'un 1%. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va pujar en 15.468 persones de mitjana a Catalunya, el que implica que ara hi ha prop de 3.800.000 persones afiliades. En termes interanuals s'ha produït un augment de 84.400 persones, el que significa un increment del 2,28%. La Generalitat activarà una línia d'ajuts pròpia destinada a empreses ubicades al territori del Fons de Transició Nuclear. Així ho va anunciar el passat dimarts el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, en una nova reunió de l'òrgan del govern del Fons de Transició Nuclear que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aquesta nova línia, que es dissenyarà conjuntament amb la Secretaria Tècnica dels Fons i amb els agents econòmics i socials, incorporarà les necessitats de les empreses que no queden cobertes amb les línies d'ajut pròpies de la Generalitat. Entre les actuacions que es podran subvencionar hi ha projectes de noves inversions, de generació de llocs de treball, de digitalització, d'estalvi i transició energètica i de reindustrialització. Segons el secretari d'Empresa i Competitivitat, aquesta serà una nova línia d'ajuts que es farà amb i per al territori i, per tant, no es redactarà des de Barcelona, sinó des d'aquí. L'òrgan de govern dels Fons de Transició Nuclear està integrat per representants dels municipis i agents socials del territori i el presideix la Secretaria d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. El passat dimarts 1 d'octubre van arrencar les obres de millora que Adif farà al túnel de Roda de Barà. Això provocarà que durant 5 mesos la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders estigui interrompuda, fet que afecta a la circulació ferroviària de tots els trens provinents de les línies del sud. En el cas de la R15, que és la que passa pel Priorat, els combois que van fins a Barcelona són desviats des de Reus cap a la línia Sant Vicenç de Calders, Valls, La Plana, Picamoixons. En teoria, això suposa una demora d'uns 45 minuts en el temps per arribar fins a la capital catalana, si bé durant aquesta setmana els retards han estat constants i el viatge en tren ha sigut més llarg del que tocava. Podeu consultar tots els horaris a la pàgina web que Rodalies de Catalunya ha habilitat al respecte. La delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Lucía López, va visitar el passat divendres el Consell Comarcal del Priorat. López es va reunir amb el president de la institució, Sergi Méndez, i altres membres de l'equip de govern amb l'objectiu de començar a treballar amb els compromisos anunciats pel president de la Generalitat, Salvador Illa, fa uns dies des de Cabassers. Des del Consell Comarcal valoren positivament la trobada i esperen que n'hi hagi d'altres per poder iniciar, definir i controlar el desenvolupament de totes les actuacions que s'han de dur a terme a la comarca. A banda de temes claus per la comarca, com la sequera, la prevenció d'incendis i la gestió forestal o la gestió del territori i el paisatge, així com la singularitat de la comarca, els representants prioratins també van traslladar a la delegada del govern altres qüestions com els fons de transició nuclear, la falta d'habitatge o la mala qualitat de serveis com el transport públic i les comunicacions. L'estiu acaba amb menys incendis que en els darrers anys a Catalunya. Concretament, aquest 2024 hi ha hagut 180 incendis forestals i s'han cremat 346 hectàrees. Els tres incendis més grans han estat el de Cabassers, del 12 de setembre, amb 106 hectàrees forestals cremades, el de Ciutadilla, a l'Urgell, del 31 de juliol, que va coincidir amb una gran onada de calor i on van cremar 82 hectàrees, i el d'Artesa de Segre, del 9 d'agost, amb 69 hectàrees calcinades. A la comarca del Priorat, però, hem tingut dos incendis importants més. El primer es va declarar a la Figuera a finals de juliol i va cremar 17 hectàrees, mentre que simultàniament a l'incendi de Cabassers va tenir lloc l'incendi de Porrera, que en va cremar una vintena més. I és que si bé a bona part de Catalunya hi va ploure durant la primavera i això va reduir el perill d'incendi, comarques com el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre o les Garrigues són les que han tingut més dies de perill molt alt i extrem d'incendi durant aquest estiu. Destaca Batea, que ha estat el municipi de Catalunya amb més dies de perill, 33 en concret. A la nostra comarca, la Figuera, Cabassers, la Bisbal, la Morera de Montsant o Ull de Molins són els municipis que han registrat més dies amb un perill d'incendi forestal molt alt o extrem. Creu Roja Priorat, l'Institut de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Falset i el campus extens de la Universitat Rovira i Virgili organitzen durant aquesta tardor el cicle de conferències, xerrades i tallers Alimentació conscient, saludable i sostenible. En declaracions a Ràdio Falset, la presidenta de Creu Roja Priorat, Rosa Subirats, explica que davant dels canvis oferts per la societat a l'hora d'adquirir aliments, cal donar a conèixer tots aquells beneficis que suposa tenir una alimentació saludable i alhora respectuosa amb el medi ambient.
S'ha de ser respectuós amb la natura, val? Estimar la natura. Clar, si no hi vius, no la coneixes de prop o no pots tenir aquesta oportunitat d'estar més a prop, doncs al canviar l'alimentació per un súper, que no passa res, és els temps que hi ha, però podríem dir que l'alimentació ha agafat un camí diferent, ¿vale? Perquè la gent no hi viu tant a la natura, no? Que, bueno, doncs, què hi farem? Els temps van cap aquí, no? Per tant, és saber una miqueta més sobre l'entorn i dels productes sostenibles que tenim a prop.
Subirats destaca que, en els darrers anys, Creu Roja ha substituït l'habitual repartiment d'aliments per targetes moneder, que permeten als usuaris adquirir els seus propis productes. Això ha provocat que des de l'entitat s'impulsi el programa Alimentació Conscient.
Creu Roja, en el moment en què té més accés la gent al súper, pues fa un programa nou que es diu Alimentació Conscient. ¿Vale? Per què? Pues perquè... perquè la gent accedeix ja no a uns productes envasats i secs, sinó que accedeix al súper com tothom. Llavors, tant les tècniques com les voluntaris de Creu Roja s'han reorientat a impartir xerrades i activitats sobre conservació dels aliments, dates de caducitat, específiques o no, evitar malbaratament, o sigui, no tirar el menjar que sobra, disminuir residus i plantejar i planificar una compra amb aliments saludables.
En aquest context, s'ha decidit impulsar aquest cicle de xerrades i tallers amb professors de prestigi de la URB, que tractaran temes com la fruita seca i l'avellana, l'alimentació sostenible, l'alimentació saludable o els productes de proximitat i temporada.
Les conferències són quatre, l'última és un taller, i explico este últim perquè és una implicació entre pares i fills i gent jove, que es fa un taller sobre fruites i verdures per a poder saber quins són els aliments més propers de la natura, de temporada, i com se poden mesclar entre ells per guanyar qualitat en l'alimentació. Els altres és unes xerrades molt interessants sobre el planeta Terra, què li passa si no fem tots una mica de restricció i d'apropar-nos més a la natura, que és el dia 18, i per l'altre dia, el tercer dia, que és alimentació i salut també, el 8 de novembre, ve un professor que és metge, és el doctor Rafael Balançà, professor de nutrició i metabolisme del Departament de Bioquímica també i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili. Ell és alimentació, obesitat i síndrome metabòlica.
La primera jornada del cicle va tenir lloc ahir al vespre a la cooperativa agrícola Falset Marçà, mentre que la resta tindran lloc els dies 18 d'octubre i 8 i 9 de novembre al Castell de Falset. Òmnium Priorat celebra aquesta tarda l'acte de lliurament dels premis del 4è Certamen Literari Neus Català 2024. En declaracions a Ràdio Falset, Agustí Massip, coordinador d'Òmnium Priorat, destaca l'èxit de participació en l'edició d'enguany, fet que suposa la consolidació del certamen. Concretament s'han rebut 122 treballs, 54 de poesia i 68 de prosa.
Estem tan sorpresos que no ens ho acabem de creure. Resulta que aquest any hem rebut 122 treballs, quan l'any passat en van rebre 76, que ja és molt. És a dir, amb el temps, el que estem veient és que amb el temps va creixent el número de participants en aquest certamen, la qual cosa vol dir, primera, que feia falta un certamen d'aquestes característiques, i segona, que cada vegada és més conegut i, per tant, la gent hi participa més. Per tant, estem supercontents.
Enguany, l'entrega dels premis del certamen literari se celebrarà a l'espai La Closa de Poboleda. El coordinador d'Òmnium Priorat explica que, com ja s'ha fet en les altres edicions, volen que el lliurament dels premis es faci cada any a un poble diferent de la comarca.
Des d'Òmnium Priorat sempre, una de les coses que sempre hem dit és que volíem descentralitzar les activitats i, per tant, una de les coses en les quals això se veu mostra més clarament és en l'entrega dels premis del certamen Neus Català, quan arriba a la quarta edició, i que cada any se fa un poble diferent del Priorat. Enguany toca Poboleda i, per tant, bueno, toca. Hem triat Poboleda i l'Ajuntament ens ha facilitat moltes coses perquè pugui ser així, i l'any que ve suposo que serà un altre poble.
L'acte també comptarà amb la presència de Marc Guinjoan, membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, i en finalitzar tindrà lloc l'espectacle Estellers de mà en mà, a càrrec de Borja Penalba i Francesc Canyó, per commemorar el centenari del naixement del poeta valencià.
Aquest any ja sabeu que no és l'any Estellers perquè el govern del país de la Generalitat Valenciana no va voler que es digués l'any Estellers, però en tot cas, des del món cultural dels països catalans, doncs se celebra el centenari de naixement de Vicent Andrés Estellers, que és un dels poetes nacionals més importants que tenim a la literatura catalana. I enguany hem pensat que era un any ideal perquè portéssim un espectacle relacionat amb l'any Estellers. I el Borja Penalbi i el Francesc Ainó són els dos personatges que ens portaran un espectacle que es diu Estellers de mà en mà, que esperem que doncs, a la gent agradi, perquè penso que és un bon espectacle sobre la poesia de Vicent Andrés Estellers.
L'acte de lliurament dels premis del certamen literari Neus Català tindrà lloc dissabte 5 a partir de les 6 de la tarda. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va sumar la segona derrota consecutiva en aquesta lliga en perdre per 2-5 a casa davant de l'Espanya a la Canonja. Els falsetans van anar sempre per darrere en el marcador i els gols de Jaume Montalvo i Yassin Amgar només van servir per maquillar el marcador. D'aquesta manera, el Falset continua encara sense puntuar i és 15è a la classificació. Els nois de la capital del Priorat comparteixen la cua de la taula amb la Unió Astorga, el Constantí i el Reus de tota la vida, tots amb 0 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans buscaran la primera victòria de la temporada al Camp del Salou. El maig serà avui a les 5 de la tarda. En futbol sala, el Priorat Nord va arrencar la temporada amb una treballada victòria per 7-9 a la pista de l'Huracans Transpaís de la Selva del Camp. Pels del nord del Priorat van marcar Pau Bartolomé, que va fer 5 gols, Pau Anguera, Oriol Espasa i Polchi Txercha. 3 punts, doncs, per als prioratins, que són quarts a la classificació. En aquesta jornada, els cornudellencs debuten a casa aquesta tarda a les 7 davant de l'Olalà Vilaseca. A segona catalana, el Marroig es va imposar per 2-3 a la pista del Riu de Cols. Els marroixans van avançar-se gràcies a 2 gols de Bernat Fernández. Tot i que l'equip del Baix Camp escurçava distàncies gràcies a un gol de penal, a Farfac Bilal aconseguia el tercer per als prioratins poc després. Finalment, 2-3 i els primers 3 punts cap al Marroig, que és quart a la classificació. En canvi, els Guiamets comencen la temporada amb derrota. Els guiametans van perdre per 7-3 a la pista d'un Reus B que va ser molt superior. En una primera part per oblidar, els gavetans van encaixar un contundent 4-0, una distància que només van poder escurçar momentàniament els gols d'Aleix Martí i Aitor Giner. Els reusencs, però, no en van tenir prou, i al tram final del maig van aconseguir fer 3 gols més. Així doncs, els Guiamets acaba la primera jornada de la Lliga 11 a la classificació amb 0 punts. Finalment, el partit de l'altre equip prioratí de la categoria, el Capçanes, que s'havia d'enfrontar amb el Riudecanyes, es va ajornar. I aquest cap de setmana, el Capçanes rep el Castellvell, avui a les 6, mentre que els Guiamets jugarà a casa contra el Riudecanyes demà a les 12. El Marroig descansa. En futbol sala femení, el partit del Capçanes a la pista de les Borges Blanques també es va ajornar. Aquesta setmana, les capçanenques també reposen. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per un petit canvi que vam tindre la nit del dimecres al dijous en forma d'un sistema frontal que ens va portar algunes precipitacions de caire moderat, però doncs poca cosa de cara a poder solucionar la gran sequera que patim. Per a la situació per aquest cap de setmana, per avui dissabte tindrem un dia molt tranquil, temperatures encara fresques, sobretot a la nit, i per demà diumenge s'espera una pujada considerable de les temperatures a l'espera d'un canvi que ens arribaria cap al dimarts, dimecres, amb un altre sistema frontal. Entretant, doncs, un cap de setmana força tranquil, temperatures molt agradables diumenge, inclús una certa calor a les hores centrals del dia i poca cosa més. I en quant a efemèries, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1957, la Unió Soviètica llançava el primer satèl·lit artificial que té tanta transcendència en la informació meteorològica d'avui en dia.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us recordem que a continuació podreu escoltar el segon programa de la banda 50 anys, que repassa les 5 dècades d'història de la banda de música Vila de Falset. Que vagi molt bé!